Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. La filla d'Ana Orantes, la dona assassinada a mans del seu exmarit fa 25 anys després d'explicar que la maltractava a la televisió, es mostra pessimista per la situació actual en matèria de violència masclista. En declaracions al Catalunya Nit, Raquel Orantes ha denunciat la interpretació que fan de la llei alguns jutges i fiscals i lamenta que encara es negui l'existència d'aquest tipus de violència.
Que no nos podemos permitir ni un momento bajar los brazos ni dar un pasito atrás, porque nos queda todavía muchísimo por hacer y por avanzar y por crecer. Cuando nuevamente en estos tiempos que nos acontecen estamos dando pasitos atrás, donde se nos niega que exista violencia de género.
L'únic consol que els queda, diu Orantes, és que amb el testimoni de la seva mare, moltes dones que vivien situacions com la seva van obrir els ulls i es van poder identificar com a víctimes d'aquest tipus de violència. I milers de persones clamen als carrers amb motiu del dia per l'eliminació de la violència contra les dones. S'han fet manifestacions arreu del país per denunciar una violència estructural i reclamar a la justícia més perspectiva de gènere i nous protocols per a les víctimes. Tot plegat quan el torn d'ofici ha fet públic que cada hora hi ha una dona que reclama assistència jurídica per violència de gènere a la demarcació de Barcelona. Carmen Valenzuela, coordinadora del torn d'ofici, demana ampliar la bossa d'advocats per atendre les víctimes.
Estem en una situació crítica en aquest sentit per als pocs advocats i advocades que tenim en aquest moment de guàrdia. I llavors, les declaracions de les víctimes moltes vegades són de 2 o 3 hores. Tenim 3 advocats de guàrdia, tenim 10 comissaries, per exemple, a Barcelona, i han d'anar a una comissaria i amb una altra, i amb una altra, i amb una altra, doncs no arriben.
Mentrestant, les audiències de Madrid, Biscaia i Màlaga valen rebaixar les penes d'agressors sexuals en aplicació de la nova llei del només sí és sí. Els magistrats no comparteixen el criteri de la Fiscalia General de l'Estat, que és partidària de no revisar a la baixa les condemnes. De la crònica internacional, Ucraïna evacua els hospitals de Kherson pels constants bombardejos russos i les males condicions dels serveis bàsics després de mesos d'ocupació. L'alt representant de la Unió Europea, Josep Borrell, creu que la guerra a Ucraïna podria enquistar-se, ja que actualment és inviable qualsevol negociació entre les parts. I a Madrid, l'oposició assegura que els vídeos sobre la tragèdia de la tanca de Melilla contradiuen la versió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Els diputats que han vist les més de 7 hores de gravacions reclamen més explicacions al ministre, que insisteix que no hi va haver morts a la part espanyola. La Fiscalia ha cridat a declarar el cap de la Guàrdia Civil que va intervenir a la tragèdia. I aquest dissabte es fa la segona jornada del Gran Recapte organitzada pel Banc dels Aliments amb un balanç positiu del desenvolupament del primer dia. El fet que s'hagi recuperat les donacions físiques als supermercats fa que es tinguin bones sensacions de cara a assolir l'objectiu dels 5 milions de quilos d'aliments, segons ha explicat a Catalunya Ràdio el director del Banc dels Aliments de Barcelona, Bosco Fons.
La percepció és molt positiva. La gent tenia ganes, La gent tenia ganes de tornar a participar com a les altres edicions d'abans del Covid. I, per tant, us puc dir que tenim molta participació ciutadana amb molts ànims.
El que recapti aquests 2 dies, tant en aliments com en donacions econòmiques, servirà per satisfer les demandes de 244.000 persones durant 3 mesos. Dels esports, al Mundial s'ha disputat la segona jornada en els grups A i B. El grup A, Qatar 1, Senegal 3 i Països Baixos 1, Equador 1. En aquest grup, Qatar ja està eliminada. El grup B, Gales 0, Iran 2 i Anglaterra 0, els Estats Units 0. Aquest dissabte juga l'Argentina-Mèxic, un partit important per les aspiracions dels argentins de superar la primera fase després de debutar amb derrota contra l'Aràbia Saudita. El tècnic argentí, Lionel Scaloni, ha confirmat el bon estat de Messi després d'haver patit un cop al turmell al primer partit. A més, aquest dissabte, el mateix grup, Polònia-Aràbia Saudita, i el grup D, Tunísia, Austràlia i França-Dinamarca. Encara al Mundial, Neymar es perdrà per lesió els 2 pròxims partits del Brasil a la fase de grups contra Suïssa i el Camerún. I també, parlant de futbol, el Barça els jugarà als 8ens de final de la Copa Femenina al camp de l'Osasuna de la segona divisió. L'eliminatòria és a partit únic. En bàsquet, a l'Eurolliga, el Barça ha guanyat el Baskonia 96-84. En motor, la temporada que ve no es farà el Rally Catalunya. El campionat del món tindrà 13 proves, però no hi és la catalana. I en tennis, Austràlia s'ha classificat per la final de la Copa Davis després de superar Croàcia per 2-1. Els australians s'han endut el definitiu partit de dobles. La segona semifinal la jugaran Itàlia i el Canadà.
Fins aquí les notícies.
En Lluís i la gent van travessar l'Índia a peu. Enrere quedava un any i 5.500 quilòmetres caminats per Tailàndia, Birmània i Bangladesh.
Vaig fer dues tirades, dues tongades de 50 i 50 quilòmetres, vaig fer 100 quilòmetres lleuger.
Un viatge, un somni, una bogeria. De Bangkok a Barcelona a peu, amb Jen Vallco i Lluís López Bayona.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. Aquest dissabte, de 3 a 4 de la tarda. I tota la setmana a catradio.cat. A Catalunya Ràdio... Postdates. L'amor és conversar amb els déus. A l'ombrós paradís d'amores i pomeres. De Margarita Ballester, extret de Paisatge Emergent. 30 poetes catalanes del segle XX, 80 anys del seu naixement. Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Seguim a la finestra indiscreta.
Estem a la segona hora de la finestra indiscreta després d'aquests minuts d'informatius. Segueixes amb nosaltres, Pere?
Sí, i tant.
Mentre canti ella no marxarà.
No.
Això està claríssim.
Tu ves punxant, Uri, de tant en quant, perquè el Pere no se'ns despisti. I bé, aquesta segona hora que ens portarà fins a les 2 de la matinada i de 2 a 3 arribarà l'audiovisual. I, pensava que ara saltaries i començaries a dir coses.
Que ja ho sabeu, que l'audiovisual parlarà d'un viatge des de l'edat mitjana al Renaixement a través de quatre pel·lícules i músiques. John Barry i El Último Valle. George de Lerry, Paseo por el Amor y la Muerte. Alex North, El Tormento y el Éxtasis. I Nino Rota amb Romeo y Julieta.
Doncs ara seguirem escoltant música, Pere, perquè és el moment de desxifrar les bandes sonores enigmes d'aquesta setmana i proposarem unes pistes, unes músiques, aquestes coses. A veure, per exemple, aquesta la proposava l'Àlex. A veure si la reconeixes.
Reconeixeu això?
Estamos reunidos hoy aquí para honrar la memoria de un hombre y un compositor reconocido por el mundo entero como uno de los más grandes. Nadie puede aceptar que esté ausente. También pensamos en esa niñita de 5 años que le ha acompañado en la muerte.
Aquest tema musical és la cançó per la reunificació d'Europa. La va titular un compositor inexistent. Jo vaig donar com a pista que aquesta pel·lícula podria dir-se també Safir o Índigo, que són maneres paral·leles o pròximes a poder dir blau. Blau Safir, blau Índigo, però que en tot cas té música d'un compositor inexistent, perquè consta que això és obra d'un tal Van den Bundenmeyer, que no va existir mai, i que en realitat era Zbigniew Preisner, el compositor polonès de les pel·lícules de Krzysztof Kieślowski. I per tant, la pel·lícula Enigma quina era, estimat Pere?
Blau.
Blau. Blau, molt bé. Per tant, la pregunta plus que vaig fer per afegir un punt suplementari a la temporada, que deia, a què l'has de sumar perquè signifiqui França?
Home, la trilogia...
Veure, bueno, clar.
Sí, però què? Blau, què més?
Vermell.
I
blanc.
Blanc.
I això què és?
La bandera.
La bandera.
Francesa.
Sí, 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 clar, clar.
Liberté,
fraternité. Molta fraternité, sempre.
Aquesta era la resposta correcta i la veritat és que ha anat molt bé. Els oients coneixen la pel·lícula, coneixen la música, han entès les pistes i tenim un guanyador o guanyadora, CD, DVD i llibre per qui? De l'1 al 32, Pere Vall.
32.
El 32, senyores i senyors, atents, és... Joan Tortosa!
Felicitat, Joan.
Ja sabeu, eh? On hem d'escriure per identificar la pel·lícula?
Doncs a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr.
I ara què? La nova, no?
Sí, que jo l'última vegada, Pere, em vaig fotre una patacada pensant que la gent recordava Salvar el soldado Ryan. Es veu que ja no la recorda ningú.
Han escrit molt dient, no és això. És que semblava tan evident que vam pensar, aquí hi ha una trampa i no ens atrevíem a escriure.
Doncs ara l'hem cagat per partida doble, perquè com no se'ns van atrevir a escriure, n'he proposat una d'extremadament fàcil perquè la gent escriu una mica més. Per tant, no em queda més remei que anunciar que no és una trampa. És tal com sona. És així de xupada. És aquesta pel·lícula.
¿Dónde está mi mujercita?
En el cuarto de baño.
Ah, bueno, ¿de dónde vienes tú?
Pues yo vivo en Auriol.
¿En Auriol? En Auriol, ¿eh? Ah, sí, sí, ya sé, eso no está en mi recorrido. Me molesta la camiseta, ¿no te importa que me ponga cómodo?
Por favor, quítatela. Ni siquiera me había dado tiempo de empolvarme la cara y apareciste tú.
Seguramente te pareceré un tipo poco finolis, ¿eh?
No sé si no caldrien pistes ja amb aquest
tall. Jo puc donar una pista?
Una més, encara.
Depèn.
A veure, de quin nivell?
Quan surti d'aquí, me n'aniré amb autobús.
D'acord. Bueno, paral·lelisme, sí.
Bé, doncs escolta, encara que sigui només per divertir-nos, diré les pistes, val? L'autor original no és fill del King Richard, però saber-ne el seu nom és l'estat de la qüestió.
Uau! Ara sí que ho estàs enredant, eh?
Sí.
Millor, sí, expliquem-ho sí. Una miqueta. I també puc dir que aquí a Barcelona n'hi ha un de blau. I això que el blau no és el color del desig. Mira, ves per on té una mica de lligam amb les que ha proposat l'Àlex la setmana passada, eh? Quines coses.
Doncs, amigues i amics, l'únic que queda és dir-nos el nom de la pel·lícula. Envieu la resposta fins divendres de la setmana que ve per intentar guanyar CD, DVD i llibre i fer punts i molts punts pel premi final de la temporada. I per fer-ho, també heu d'intentar respondre una pregunta més, que és...
Per què podem dir que Marc Martínez tenia molta samarreta per omplir? Doncs res, una setmana per endavant, tot i que segurament ja ho teniu, però no importa, aquí es tracta de concursar, divertir-se, participar i vés a saber si guanyar de tant en quant.
Mi nombre es Lucio Urtubia. Voy a robar el banco más grande del mundo.
Aquesta setmana tindrem a un home d'acció, Javier Ruiz Caldera.
Y que tú también eres un hombre de acción.
A un home de reflexió, Mathieu Amalric.
Confio, quoi? Oui. Je voulais, j'ai envie de voir la mer.
A un bo, a un lleig o a un dolent, no me'n recordo, però és Clint Eastwood. I'll always remember. I una llegenda, Jaume Figueres, el que mai ens cansarem d'homenatjar a La Finestra.
La Finestra Indiscreta, divendres a les 12 de la nit, amb Àlex Gorina.
Go ahead, make my day.
¿De dónde has sacado esa basura? ¡Qué porquería! Empiezas bien, como tu padre, tetas. Eso era lo único que le preocupaba. ¿Crees que era un héroe, verdad? Yo puedo decirte un par de cosas sobre él.
Doncs bé, la veritat és que això és la proposta de Fenomena, però és que quin problema tenim? Que Luca Guadagnino i el seu Hasta los Huesos, no? Bones and All, ens ha deixat la cartellera de Fenomena Hasta los Huesos, efectivament, perquè totes les sessions són d'aquesta pel·lícula, excepte dues. Divendres que ve, ja anem a la setmana que ve, al Saló de Pasolini a les 4 i 10, i aquesta que sentíem, Mil Gritos Tiene la Noche, a les 11 de la nit. Sobre la pel·li del Guadagnino, només diré que em sembla una entrevista con el vampiro amb caníbals, indie avorrida road movie amb un Timothée Chalamet insuportable.
Estic hasta los huesos, no, hasta los huevos de Timothée Chalamet, o sigui, que directament, per favor, que pleguin una vegada.
I escolteu també, que sapigueu que si voleu, teniu la nova pel·lícula de la Disney, Un món estrany, estrena en català, a la cartellera.
Que és més Tadeo Jones que Indiana Jones, eh? Tot sigui dit.
Efectivament, que han estrenat una pel·li de Bruce Willis que es diu Detective Knight, ha rodat ara una trilogia per tancar ja definitivament la seva carrera, i ens ha arribat aquesta setmana la primera, o que tenim la nova pel·lícula del Cesc Gai, Històries per a no contar entre nosaltres, que direm simplement que no és de les més memorables d'aquest director, però que, per exemple, al Cinema Girona feu un podcast amb ell, aquestes, i l'entrevisteu.
Sí, sí, el Cinema Girona ha iniciat un podcast on s'entrevista, es diu Cineastes Cinèfils, i s'entrevista gent que passa pel cine, i el primer en ser entrevistat és Cesc Gai.
Històries per a no contar, la seva nova pel·lícula, i a més, encara una proposta més de la família Vall, concretament.
Sí, perquè el dia 29, dimarts, a la Filmoteca, a les 6, es projecta 7 de Dau Arnau, que és el documental que Joan Baikersunke i Laia Requesens han dedicat a Arnau Puig, el crític d'art, i el presentaran amb companyia de Vicenç Altalló, que és un dels actors fetitxe, a part de filòsof i crític de tot, de l'Albert Serra.
Doncs escolta, propostes no ens falten, eh?
No falten, i la veritat és que podríem parlar de Ramona, de l'Andrea Bagni, i la seva revisita al món de Jonas Trueba dins del rodatge d'una pel·lícula curiosa, com a mínim, i sobretot aquesta, La Visita i un Jardín Secreto, de Irene Borrego, que és un documental extraordinàriament especial sobre la tieta de la directora, una pintora oblidada absolutament de la generació dels 50, de la que Antonio López diu, i no se'l veu, però diu meravelles, tot i que ignorava ni que fos viva. I la veritat és que era una injustícia flagrant.
¿Quién es?
Hola, buenas tardes. Me gustaría, por favor, hablar con don Antonio López.
Sí, soy yo.
Hola, buenas tardes, don Antonio. Mi nombre es Irene Borrego.
Sí, dime.
Mire, estoy investigando sobre determinados años de la pintura española, entre los 50 y los 70.
Sí.
Y quería saber si usted le dice algo el nombre de Isabel Santaló.
I amb música d'en Pous, que no es queda callat, eh? Va dient, és la veu d'Antonio López, recordeu El sol del membrillo, etc. I reconeix la categoria d'aquesta dona que va ser ignorada per la crítica i per tothom a partir d'un moment i va decidir desaparèixer del món.
Sí, efectivamente, o sea, su pintura, una parte permanece en ese cuartito, pero era la parte, digamos, no los cuadros más significativos ni los principales, porque, digamos, la tragedia del tema es que su obra principal está misteriosamente desaparecida, con lo cual Isabel conserva muy muy poquitos cuadros. Y efectivamente ella es una persona, pues yo creo que como Antonio describe su pintura, con cierta sequedad, con cierta aspereza, despojada de retórica, y la propia película también procuraba recoger, digamos, este testigo, y que la propia forma de la película reverberada con lo que podemos intuir, ¿no?, que podía haber sido su vida o podía haber sido su obra.
Ella, en un moment donat, l'autèntica Isabel Santaló diu: en aquella època les dones curraven perquè els pintors poguessin dedicar el seu temps a pintar. Jo, en canvi, volia pintar i no podia fer-ho. I, per tant, és una reivindicació no només d'una artista, sinó d'una dona en una època en què les dones no tenien dret a fer absolutament res.
Absolutamente. O sea, yo creo que la película parte de ella, y creo de hecho que no es una, creo que es una película sobre Isabel, por supuesto, pero no es un biopic. Entonces es una película, creo que con Isabel, para tratar cuestiones que algunas son relativas al arte, pero otras tienen que ver con decisiones de vida, ¿no? Te dediques al arte o te dediques a lo que te dediques, porque muchas veces digamos hay un cierto conflicto entre individuo, sociedad, lo que una puede querer, ¿no?, o desear profundamente, y lo que desde una serie de condicionamientos externos se puede esperar de nosotros, efectivamente. Y para mí todo esto eran cosas que se planteaban, ¿no?, a través de su figura. Y con cuestiones que, como te digo, te dediques o no te dediques al arte, creo que muchas personas en al menos algún punto de su vida, ¿no?, se plantean, porque bueno, pues porque también vivimos muy condicionados por todo nuestro entorno, sea el que sea, ¿no? Y por la educación, por la cultura, etcétera. Entonces ella, sí, una fe y una vocación de independencia y de ser ella misma, que me parece ejemplar.
La visita y un jardín secreto.
Sí, aneu a veure-la perquè us enamorareu no només de la Isabel Santaló, sinó del seu caràcter, de la seva mala llet, de les seves ganes a vegades de desconnectar i d'enviar la seva neboda a prendre pel sac, i del seu gat.
I una cosa increïble. Recordeu com Nicolas Ray va dir cat i va decidir que s'acabava la pel·lícula que Wim Wenders li va dedicar quan s'estava morint a Relàmpagos sobre agua? Doncs en aquesta pel·lícula, al final, Isabel Santaló, farta de la neboda i de les preguntes que li fa, també diu s'ha acabat, ja no dic res més. I la pel·lícula va i s'acaba.
Usted sabe que de una manera u otra voy a dejar este lugar muy pronto. No hay tiempo para conocernos de una manera normal, así que le preguntaré algo que normalmente no le habría preguntado. Yo nunca he sentido por nadie lo que ahora siento por usted. Me refiero a que es quien siempre desee encontrar. Si voy a estar en una prisión o en cualquier otro lugar, quisiera saber si puedo tener esperanzas.
Aquí hem barrejat una miqueta de Psicosi amb Tiburón i la veu de Clint Eastwood, El seductor, la pel·lícula del Donald Siegel, perquè el Xavier, responent allò de quines pel·lícules us han fet por, un trauma infantil especial, ens ha dit aquestes tres. Tiburón, aquest trauma el tinc superat perquè fa més de 20 anys que no vaig a la platja. Doncs, home, aleshores, ja, evidentment, s'ha acabat el problema, eh? El seductor, des de que vaig veure per primera vegada aquesta pel·lícula, no he tornat a menjar bolets i res que s'assembli. Coincidim, jo tampoc ho faig, però no per aquesta pel·lícula, sinó perquè em semblen escarosos. I Psicosi, cada vegada que entro a la dutxa, em ve al cap l'escena més famosa de la pel·li. Sempre obro la porta de la dutxa i trec el cap per si de cas. Bé, una mampara d'aquelles transparents pot ajudar una miqueta.
O sigui,
també
no entra l'aigua de mar, no entra l'aigua de la banyera i no menja bolets.
Em sembla tot fantàstic en aquest cas, eh? Doncs bé, va, has mencionat a Clint Eastwood, doncs per què no? Aprofitem, no? Clint Eastwood.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. És l'home dut del cinema per antonomàsia, l'home inexpressiu, l'home que representa millor que ningú allò que els homes no ploren. Sí, és Clint Eastwood. Clint Eastwood va néixer a Califòrnia i alerta, va pesar 5 quilos i 200 grams. Les infermeres li deien Samsó. El nostre protagonista d'avui és descendent de William Bradford, governador dels pelegrins puritans que el 1620 van arribar a Amèrica amb el Mayflower. Malgrat tan il·lustre passat, de jove no va tenir una especial vocació pels estudis, preferia les festes. El van reclutar a l'exèrcit americà, i això explica moltes coses, i va salvar la vida miraculosament en un accident d'avió. Entrar al món del cinema perquè un amic li va aconsellar actuar. Les primeres crítiques van ser dolentes. Deien que era massa rígid, seriós, i pronunciava els seus diàlegs gairebé xiu-xiuejant. Collons, però si encara ho fa.
Sílvia.
This short cigar belongs to the man with no name. This long gun belongs to the man with no name. This poncho belongs to the man with no name.
El primer paper va ser una intervenció fugaz de Revenge of the Creature. Va abandonar la interpretació durant un temps. Després va tornar per fer l'exitosa sèrie Rawhide. El seu personatge no li agradava. Quan va veure que quedava lliure el paper protagonista per un grapat de dòlars, no va dubtar. Deia que estava cansat de fer petons a velletes i ser amable. Eastwood en essència.
Ahora tiene suerte de que no le enjuicie por agresión e intento de asesinato.
¿Qué? ¿Quién demonios le ha dicho a usted que puede romper puertas a patadas, torturar a sospechosos, denegar cuidados médicos y ayuda legal? ¿De dónde ha salido usted?
El bo, el lleig i el dolent el va convertir en estrella. Bé, aquelles pel·lícules en què eternament fa el mateix paper. Un home dur, que no expressa sentiments, que soluciona tot a base de trets i que no falti ni el ponxo ni el puret. No ens enganyem, un referent d'una generació de mascles alfa. Harry el Brut, Harry el Fort, Harry l'Executador, Sergent de Ferro, dur de pelar.
Per si encara no ho heu captat, crec que no és sant de la seva devoció.
Sense perdó, molts la consideren un dels millors westerns del cinema.
Sabe, el otro día apunté una cosa. Lo hago a menudo cuando estoy en la carretera. Más o menos venía a decir, los viejos sueños eran buenos sueños. No se realizaron, pero me alegro de haberlos tenido.
He de reconèixer que tota una generació va quedar fascinada pels ponts de Madison and Merrill Street i Eastwood. Jo he de confessar que ell mai em va agradar, tot i que va treure el nas. L'ànima suposadament sensible d'Eastwood hauria preferit un altre actor. Curiositats, Eastwood només volia Strip com a actriu. A ella la novel·la no li agradava perquè pensava que Francesca era una dona amb massa poc caràcter. Es va rodar la pel·lícula en 45 dies.
Espera un momento, espera. Te enseñaré unas cuantas cosas y te buscaremos un entrenador.
No, lo siento.
¿Te crees en situación de negociar?
Sí, señor. Porque sé que si usted me entrena bien, seré la campeona.
Million Dollar Baby va ser un hit de taquilla i un dels seus millors treballs. El 2004 va guanyar 4 Oscars, millor pel·lícula, millor director, millor actriu i millor actor secundari. Eastwood rep l'Oscar com a director.
I això que Million Dollar Baby li va robar els Oscars descaradament a El Aviador i Scorsese. Algú ho havia de dir.
En la faceta de direcció és on probablement més ha brillat. Això és una opinió personal. Recordem L'aventurer de la mitjanit, Mitjanit en el jardí del bé i del mal.
¿Qué coño estás mirando, abuelo?
¿Qué tramáis, moreno?
¿Morenos?
¿Cómo?
¿Qué? Más vale que te pires de aquí, blancucho, antes de que me arrepienta.
Eso
es lo que tienes que hacer.
¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo.
So tenderly, your story is nothing more than what you see or what you've done.
Gran Torino, fent de director i actor, és un dels seus films més rodons. És la pel·lícula més exitosa de la carrera d'Eastwood. Posa l'home fred i solitari davant el mirall per demostrar que els prejudicis es poden superar. Molts van pensar que la pel·lícula era l'última part de la saga Harry el Brut, però no. I potser hauria estat bé que hagués posat fi aquí a la seva carrera, però tampoc. Després va venir Cry Macho i altres coses que s'hauria pogut estalviar.
Was there something more I could have done? Or was I not meant to be the one?
Eastwood és un gran amant de la música. La lletra de la cançó que sentim cantar de Diana Krall, Why I Should Care, la va coescriure, com també és autor de la majoria de les cançons de Sense Perdó. Ha tingut una agitada vida sentimental. Us la resumeixo. 8 fills reconeguts de 6 dones diferents, 2 vegades casat i infinitat d'amants. I va ser l'alcalde més famós de Carmel. Aquest republicà que es va cansar de Trump segueix sent als 92 anys un fidel defensor de les armes de foc. Indubtablement, forma part de l'Olimp cinematogràfic. Segur que Zeus i Apolo s'entenen a perfecció amb aquest príncep del cinema.
Wait a minute, what do you say? Come back anytime.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
¿Qué haces aquí?
He quedado con estos para comer en la playa del Saler. ¿Te vienes?
Bueno, vale.
¿Te ha demanat un vaquerito? Ahí sos un vaquerito, chica.
No te importa que et parle manencià, ¿no?
Qué va. Sí, l'entenc casi tot, pero no sé dir casi res.
Doncs tenim 15 estrenes i segur que moltes més mediàtiques i que tindran molt més ressò que aquesta pel·lícula que es diu El que sabem, però precisament per això La finestra indiscreta té la responsabilitat de defensar-la, perquè a més és una pel·lícula que ens ha caigut especialment simpàtica.
València també existeix.
I no només existeix la Samantha Hudson, que surt a la pel·li, sinó que també surt Rosita Amores, que és un mite i que fa un petit paper en un bar.
A tu no et va semblar que hi havia un aire com aquelles pel·lícules que feia el Gonzalo García Pelayo a Cádiz, amb aquelles reunions d'amics a la platja menjant marisco i tot plegat?
El de Frente al Mar i totes aquestes pel·lis.
Exactament. Sí. El que passa és que el Jordi Núñez crec que diu que aquesta pel·lícula no s'ha estrenat avui, sinó que s'estrena dijous de la setmana que ve, no?
Al Cinema Girona, concretament.
Unes coses raríssimes.
Bé, és el que té, ja es dic, aquesta saturació d'estrenes, però l'important és a veure si li podeu donar una petita oportunitat a aquesta El que sabem, que ens ha agradat per la seva naturalitat i frescura, i per seu director, que, escolta, vaig parlar amb ell una estona i era molt agradable, i ens va explicar doncs d'on venia aquest projecte.
El que sabem naix d'una necessitat de contar històries que responen d'alguna manera al meu pols vital, i de contar històries que conec, i volia contar una història que parlava sobre la joventut i sobre sensacions que jo estava vivint en aquest moment, i que bueno, encara estic acabant de viure, i que també m'envoltava en el meu grup d'amics i en gent de la meva edat. Sí, d'alguna manera hi ha molts elements i moltes sensacions que són molt properes, però també hi ha una vocació universal i també hi ha moltíssima ficció. I al final m'agrada treballar amb aquesta idea d'agafar dos pedres de realitat i frotar-les fins a que apareix una espurna de ficció. Per exemple, els actors Javi i Nacarell ja venen dels meus curtmetratges i d'alguna manera a mi m'agrada cuidar tant el relat de la ficció com el relat personal i el relat que es genera dintre el rodatge de l'equip i l'ambient i la idea d'aquesta idea de família que es va generant i que és una idea flexible a més, que es va aquí fluida, que es va ampliant i que de vegades pues, alguns estan, altres no estan, altres tornen, però aquesta idea com de tenir una família a la que poder tornar i és la que poder tenir un espai creatiu i un ambient calmat que permeta, doncs, el que tu dius, aquesta naturalitat.
3, 2, 1, ignition. No diré res, no diré res.
Cuando no le apetecía, te decía, això no toca, no, esto no toca, y se quedaba tan pancho, ¿no?
Ahora no toca. Això no toca. No toca. Eso sí no toca. No toca.
Soy el puto Pujol. A mí no me va a pasar nada.
Doncs escolta, com no teníem prous propostes a les sales, no, amb aquestes 15 estrenes, podem quedar-nos també a casa i tirar una miqueta de plataforma.
Això és Willow?
Sí, 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 ara t'ho explico. Perquè...
quin nivell de...
No és pel documental del Pujol, que podria ser també, no? Pujol fent de Willow tenia gràcia.
Jo pensava que anava per això.
No soc tan malvat. És perquè, bé, a l'HBO... podeu trobar La Sagrada Família, que és aquesta minissèrie documental que ha dirigit David Trueba sobre la família Pujol. Interessant i divertida fins a cert punt, per fer-se una imatge del que és la família i del que ha estat històricament. També és veritat que tota la part crítica arriba una mica tard, no? Mm-hmm. Com acostuma a passar, no?
Però tenim moltes ganes de veure el següent projecte del David Trueba, que és aquest biòpic d'Eugenio amb David Verdaguer i Carolina Juste. Moltíssimes ganes. Vull sortir-hi.
Doncs mira, petició feta aquí en públic a Catalunya Ràdio. A l'HBO, a banda de La Sagrada Família, la sèrie del Pujol, podeu trobar una minissèrie sobre Shaquille O'Neal, el jugador de bàsquet. I dic, no crec que generi gran interès, però em fa certa gràcia que estrenin entre Pujol i Shaquille O'Neal, no? Que deu haver-hi com un metre de diferència entre ells dos.
Shaquille i Shakira també tenen molta diferència de metre?
Molta.
Molta.
Bé, a Disney Plus, l'especial de Nadal de Guardianes de la Galàxia. La Marvel no falla mai, ja ho sabem. I Willow, això que estàs sentint, s'estrena la sèrie, efectivament, la nova sèrie amb Warwick Davis reprenent
el seu... Ell mateix, que va venir a Sitges a presentar la pel·lícula.
Reprenent el seu personatge, i també surt la Joan Wally, que feia de Sorxa en aquell moment.
En aquell moment, Wally Kilmer.
Efectivament, Val Kilmer no surt, pobre.
Ah, és el que t'anava a preguntar, Wally. Kilmer no...
Està penal.
Està, pobre, tocadet. A Top Gun el van veure, curiosament, però en aquesta sèrie no reapareix. Bé, a partir del dia 30, Willow. També a partir del dia 30, El paciente, us la recomano molt, és una sèrie amb Steve Carell fent de psiquiatre, segrestat en una casa per al seu pacient per seguir una teràpia, diguem, molt intensa.
Misery.
Alguna cosa així, efectivament. El paciente està molt bé. A Apple TV, Echo 3, una sèrie de segrestos i militars a Colòmbia, Venezuela, protagonitzada per Luke Evans. A Amazon, Alexia, una minissèrie sobre Alexia Putellas. Les minissèries dels esportistes estan a tope aquests dies. I què més tenim? Doncs escolta, va, una que sí que val la pena agafar. A Netflix es diu Un hombre de acción.
Me llamo Lucio Urtubia. Soy albañil y anarquista. ¿Y?
¿Y?
Y atracador de bancos.
¿Es Banderas?
No, es Ballesta.
Ah, parlen igual.
Juan José Ballesta, que fa això, Pere, de Lucio Urtubia, no? Aquest anarquista atracador de bancs, història real, a més, i que ha dirigit el Javi Ruiz Caldera, que s'ha sortit una miqueta del seu registre comèdia per fer una pel·lícula una mica d'època, una mica d'acció, també una mica de comèdia, no sé si l'has pogut veure.
No, encara no.
Doncs bé, passaràs una estona entretinguda, com pots imaginar-te.
Ja, és garantia d'explicar les coses amb diversió i acció, ell.
Sí. Doncs escolta, i també ens les explica molt bé, a més, dels que dona gust trobar-se Javier Ruiz Caldera.
Pero es verdad que yo estaba buscando hacer una película diferente a mi filmografía, pero simplemente porque creo que cualquier director busca ponerse a prueba y buscar estímulos, ¿no? Yo lo decía a los productores, cada vez que me llega un guión, que tengo la suerte de que me llegan guiones, pero me llegan muchas comedias, pero llevo muchas, y les decía, oye, ¿no tenéis algo que no sea comedia por ahí? Y claro, yo entiendo que los productores no piensen en mí como un director alejado de la comedia, pero bueno, he tenido la suerte de hacer algunas películas que han ido bien en taquilla y han tenido éxito, entonces eso me da cierta libertad para que algún productor confiese en mí, y así fue. Estoy súper agradecido a Edmond y a Javier de que recogieran ese mensaje que yo les dije y me propusieran hacer esta película que es muy diferente, que es una historia real y que no hay nada más alejado de una historia real que los cómics que he solido adaptar, ¿no?
Pero igualmente sí que hay un poco de línea coherente igualmente, porque Lucio, si piensas en Super López, en Anacleto, incluso en Los Malnacidos, ¿no? Hay algo de héroes improbables en tu carrera, ¿no?
Sí, esto es una reflexión que creo que hemos hablado alguna vez y me la hacéis más vosotros los periodistas o que analizáis a veces, bueno, a veces no siempre más la obra, que creo que los propios autores, y sí es verdad que tengo cierta debilidad, a saber por qué, por estos personajes un poco perdedores, que no encuentran su lugar y que como me gustan los finales felices y que acaban encontrando el sitio al que pertenecen, ¿no? Durante la película. Sí, es verdad, reconozco que es así, viendo mi filmografía es evidente que es así.
Háblanos un poco de, bueno, cómo te desarrollaste en una película de época. Es verdad que venías de Malnacidos, ¿no?, por ejemplo, pero esta tenía, digamos, que ser más rigurosa a lo largo de varias décadas, bueno, todo un reto de planificación, me imagino.
Sí, claro, la historia de Lucio Urtubia, que es empieza en Cascante en los años 40, en Navarra, y luego se va a París y abarca 4 décadas en París, los 60, 70 y 80. Y claro, había que reconstruir todo eso. Eso es un reto de producción, por parte de todo el equipo, de localizaciones, vestuario, vehículos. Además, una película con persecuciones, atracos, con cierta acción, como su nombre dice. Y sí, ha sido un reto. Un reto que te estimula, que hemos tenido una producción que siempre necesitas más de lo que tienes, pero que hemos podido trampear de alguna manera para que lo que se vea en pantalla luzca mucho. Yo creo que es uno de los grandes logros de la película, recrear esa época. El director de fotografía, Sergi Vilanova, ha hecho un trabajo espectacular. Creo que hemos intentado recrear una época realista, pero a la vez juguetona formalmente, ¿no? Nos ha gustado beber de ese cine francés de Melville, de aquella época, esos abrigos, esos sombreros y esos lugares como un poco sucios, un poco grandes, mostrar un París diferente al luminoso y de comedia romántica que estamos acostumbrados, ¿no?
Bueno, tenía apuntado aquí precisamente el tema de la fotografía, pero ya que lo has tocado, Oriol Tarragó y Marc Ors, Edmond Produ haciendo, Pachi escribiendo, Alberto montando, o sea, bueno, el Dream Team total, ¿no?
Sí, hacen que parezca, con este equipo, hacen que uno parezca casi buen director y todo, ¿no? Creo que es el truco que he aprendido. Es rodearte de los mejores, confiar en tu equipo, hacer una piña, escuchar todo lo que tienen que decir y luego tú, pues, de alguna manera dirigirlos y que todo sea, que todo vaya al unísono de alguna manera.
Lucio murió en 2020. No sé si él era consciente de que existía este proyecto, hasta qué punto. Has comentado que la familia estaba al corriente, pero bueno, saber cuánto han participado, bueno, toda esta relación.
Sí, Lucio sí sabía que queríamos hacer una película sobre su vida. Se han hecho muchas cosas sobre su vida, pero la película no. Todavía hemos sido los privilegiados en hacer por primera vez su vida como largometraje. Y sí, y tuvo varios encuentros con Pachi Amezcua, el guionista, y con los productores, pero no se lo contó a su exmujer ni a su familia. Así que la familia no. Luego, desgraciadamente, Lucio falleció hace unos años. Yo estuve a punto de ir a verle en varias ocasiones, pero ya tenía problemas de salud y no, lamentablemente no pude conocerle personalmente, cosa que me lo mitifica todavía más. Pero la familia no ha tenido nada que ver con la producción de la película. Además, se enteraron de que la estábamos haciendo durante el proceso, pero sí hemos querido enseñársela y que de alguna manera reconocieron a un Lucio, ¿no? Dijeron, por ejemplo, hay muchos Lucios y habéis reflejado a uno de ellos.
Te hemos pillado en un momento, nos han dicho, nada, tiene un rato libre ahora y tal, porque estás rodando, no sé si se puede hablar de algo ya.
No, lamentablemente no, y me da pena porque...
Me han dicho que es algo gordo, ¿eh?
Sí, es un proyecto increíble, muy diferente también, con un compinche habitual, bueno, voy a decirlo, con Berto Romero, que es alguien con el que me siento muy a gusto y que aún no podemos contar nada, pero esperemos que se oiga hablar en breve.
Una última pregunta, ya que has recordado la primera vez que nos encontramos, que hemos hablado prácticamente por todas las películas, y seguro que te lo pregunté ese día, pero es que a veces pienso, hostia, no sé si la última o la penúltima, pero Javi dirigió a Leslie Nielsen casi por última vez, y tengo que preguntarte qué tal era personalmente.
Bueno, me acuerdo perfectamente de esa entrevista en mi primera película contigo, qué jóvenes éramos. Y Leslie Nielsen es de las cosas que más recuerdo en mi vida. Era una persona que yo aprendí mucho. Estuve poco tiempo con él, tuve la suerte de rodar con él y luego vino a la promoción, o sea, compartí un tiempo con él. Lo que me enseñó es que da igual la edad que tengas, alguien que vive por y para la comedia, la energía que tenía, el buen humor, la humildad, o sea, venía, era un icono, Leslie Nielsen era un icono, y aún así hablaba con todo el mundo, intentaba hacerle reír, o sea, si estaba contigo te hacía un espectáculo privado de humor, o sea, era alguien increíble. Yo le echo de menos a actores como él y a él personalmente, compartí mucho con él. En esa época yo no sabía inglés, ahora tampoco demasiado, pero en aquella época menos, y me da rabia porque de lo que hablamos hay el 50% que seguramente me perdí, pero bueno, es mítico tenerlo en la película y haber contado con él. Fue su última peli, sí, no soy responsable de eso, espero no ser responsable, pero sí, le echo de menos.
Pues por suerte nosotros no te echamos de menos porque tenemos mucho Javi todavía por delante, o sea que nada, esperemos encontrarnos aquí muchas veces más, ¿eh?
Yo también, muchas gracias, Alfonso.
De Twist per una finestra molt 60s.
Los muertitos de Gurina.
Ever since his youth he had been moved by a particularly strong desire to hear as many good organists as possible, so that from...
Doncs aquí trobarem molt a faltar és els desapareguts d'aquesta setmana, començant amb Jean-Marie Straub, als 89 anys ha mort aquest director, que era la radicalitat total, de qui no us puc parlar de res perquè no has estrenat ni una pel·lícula d'ell a Espanya, però això, Crònica d'Anna Magdalena Bach, era una meravella. Ha mort també Greif Fredrickson, als 85 anys, el productor del Padrí Fulli, segona part, i els altres dos padrins. Va guanyar l'Òscar, clar.
Hem obert i tanquem amb aquest tema, eh?
I també Corazonada, Rebeldes i Apocalypse Now, que no és poca conya. Ha mort també l'autor d'aquesta música. El cantant Nico Fidenco ha mort als 89 anys. El cantant de Sunel Cello i Legata, un gran elo di sàvia, va acabar la seva carrera fent bandes sonores com això, Emmanuel Negra, La Casada i el Impotente, Zombie Holocausto i Holocausto Porno, que no és poca conya, eh? Ha mort Mickey Kuhn als 90 anys, el penúltim supervivent d'allò que el vent s'endugué. Era el fill de Melania i Ashley, i sortia fent de mariner al començament d'un tramvia anomenat Desig.
Vaja.
Sí. I ha mort Pablo Milanés, evidentment, no només el gran cantautor cubà, sinó l'autor de les bandes sonores de La Primera Carga al Machete o Un Senyor Muy Viejo con unas alas enormes. I per acabar, Gunilla Palmstierna Weiss, als 94 anys, va ser l'autora del vestuari, tant de la versió teatral com de la versió cinematogràfica de Marat Sade, i va guanyar el Premi Tony per aquesta obra.
Suposo que són anteriors a la generació X. Encara no li ha arribat l'hora a aquesta generació.
Obrim llibres?
Per què no, va.
Llibres d'imatges.
I ara, arribant a la part final del programa d'aquesta nit, us proposem una batalla generacional entre els millennials, la generació X, Z... Quina, Alice Tapiol?
Doncs avui un de la generació X del final, que ets tu, i una de la generació dels millennials, parlarem sobre la generació X, que és precisament aquesta generació dels nascuts entre el 65 i el 84.
Jo sóc molt justet, he de dir, en aquesta generació, però vaja, val. Ja m'està bé estar allà a mig camí.
El que volem parlar avui és d'una tendència cinematogràfica que va sorgir durant la dècada dels 90, que té una cosa en comú, que és que parla d'històries sobre la mundanitat de la vida i de la classe mitja, cosa que encavalca molt bé amb un estil literari que va sorgir precisament durant aquesta generació X, no? Que és el realisme brut americà. Parlarem exactament sobre pel·lícules que estan adaptades de llibres del realisme brut per aquesta generació X, que ja era adulta i que volia consumir cinema.
M'agrada la selecció musical que has fet avui. Clar, és una que també he viscut bastant, no?
Exacte.
I especialment rellevant per les pel·lícules que representaven.
Doncs sí, ara mateix parlarem de Shortcuts o Vides Cruzades, que es va estrenar al 93, dirigida per Robert Altman. Aquesta pel·lícula es va basar en diversos contes escrits per Raymond Carver, que és com una de les grans institucions del realisme brut, no? I el que va fer Robert Altman per aquesta pel·lícula és agafar històries de les més conegudes de Carver, de diferents llibres, adaptar-les i intentar ajuntar les diferents històries.
Va, és a dir, que no formàvem part ni del mateix llibre i, per tant, d'alguna manera la pel·lícula és fidel, no? Allò d'històries creuades que es poden trobar o no.
Exacte. Ell, doncs, va agafar el seu art i va dir, anem a homenatjar a Carver, que, de fet, juntament al mateix moment que es va estrenar la pel·lícula, es va publicar el llibre del mateix nom, Vides Creuades, que agrupava tots aquests contes que en principi mai havien estat junts, però que són un molt bon homenatge a Carver, de fet, no? I ho va fer amb un elenc d'actors que van marcar també una generació, la dels 90, Andy McDowell, tenim a Robert Downey Jr. superjove, Tim Robbins, fins i tot Tom Waits va agafar alguns cantants del moment per també actuar. I aquí comencem a veure com aquesta vida mundana dels Estats Units, de la classe mitja, comença a donar-nos algunes sorpreses i que realment comencen a ser part d'una història que pugui interessar a un gran públic. Doncs bé, ara tornem a un vell conegut, a Irvine Welsh, perquè tornem a parlar de Trainspotting, i és que és una altra pel·lícula que, si bé no és realisme brut americà, perquè Irvine Welsh és escocès, sí que encavalca molt bé només ja amb el discurs del principi del Choose Life, amb anem a trencar amb tot el que tenim establert per la nostra societat i jo sóc amo de la meva vida, no?
Realisme brutíssim, en aquest cas.
Brutíssim. Aquí ja no és tan classe mitja, anem una mica a la classe més aviat mitja-baixa d'Edimburg i ens trobem amb una història que el llibre, crec que ja ho vam parlar l'última vegada que vam parlar d'Irvine Welsh, és totalment caòtic, està escrit amb escots, que és com l'slang d'allà d'Edimburg.
I una britànica com tu el pot entendre o què?
El pot entendre, però llegint molt a poc, la veritat. A més, Irvine Welsh va escriure en primera persona, escriure en tercera persona. A la pel·lícula sí que seguim més la història de Renton, de Ewan McGregor, però al llibre trobem punts de vista de diferents personatges, no? Jo crec que a Irvine Welsh, tal com vam poder comprovar, li encanta aquest submón i aquesta història, i per això va voler com continuar les trames d'altres personatges amb porno i amb d'altres llibres que va publicar més endavant, no?
Stop!
És increïble perquè realment estem parlant de llibres, però de pel·lícules, és a dir, adaptacions, i a la vegada aquestes pel·lícules tenen algunes, com aquesta, un tema musical que les defineix completament.
Impressionant. Defineix també una època, aquesta cançó, eh?
Això sí que són unes vides creuades, estem tocant tres coses a la vegada,
exacte,
no?
Exacte, totalment, i per això m'agrada molt aquest tema també. El Club de la Lluita, de fet, podria estar parlant durant hores, perquè el meu treball de síntesi
interioritats de la vida privada.
Va ser sobre l'anàlisi de l'adaptació al cinema del llibre del Club de la Lluita escrit per Chuck Palahniuk.
És a dir, que has recuperat els teus apunts de l'època per fer la secció?
He recuperat els meus apunts i he dit, anem a llegir. La conclusió és que és una bona adaptació cinematogràfica, la veritat. S'ho va currar David Fincher, tot i que el final, t'he de dir, que no és el mateix. No sé fins a quin punt puc arribar a fer spoilers o no.
Home, jo crec que a aquestes alçades
no
ens ho podem permetre, no?
Ens ho podem permetre una mica, tothom sap més o menys ja com acaba el Club de la Lluita.
És a dir, la pel·lícula o el llibre?
Almenys la pel·lícula. La pel·lícula aconsegueix derruir tota la ciutat on viu aquest narrador, que en realitat no té nom ni a la pel·lícula ni al llibre, sí, que és l'Edward Norton, no? El llibre no se'n surt amb la seva, però diguem que Chuck Palahniuk al llibre utilitza molts recursos literaris. Cada capítol parla sobre una idea i la repeteix durant tot aquell capítol com si fos un mantra, no? Una cosa que veiem bastant a la Bíblia. I al final, no?, arribem a aquest punt on ell aconsegueix veure Déu. Jo ho deixaré allí per si algú vol acabar de llegir-se el llibre.
I això que has dit de la idea que es repeteix com un mantra, és per això que la pel·lícula fa aquestes coses que el personatge parla, s'identifica amb objectes, soy el no
exacte,
sé què de tal.
Exacte, correcte. Sí, va, sí, agafa molts recursos.
Que no m'he llegit el llibre,
sí, 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 agafa molts recursos que s'utilitzen a la Bíblia i precisament un dels motius pels que jo considero que és una bona adaptació és perquè, tal i com Chuck Palahniuk utilitza recursos enginyosos a l'hora d'escriure, Fincher també ho fa amb llenguatge cinematogràfic. No sé si te'n recordes que hi ha un punt en el que el protagonista treballa en una sala de cinema i agafa fotogrames
de polles,
de pornografia i els inserta en una pel·lícula familiar, no? Doncs al Club de la Lluita, la pel·lícula, abans de que aparegui Brad Pitt, el personatge de Tyler Durden, hi han fotogrames de Tyler Durden 6 cops. T'has de fixar i t'has de parar, infiltrats, i a més, al final també veiem el famós fotograma del penis.
Sí, realment m'estàs transportant a un moment molt concret de les nostres vides, de pel·lícules que per edat o pel que fos ens van quedar gravades en aquell
totalment
moment. Jo sento aquesta música i només puc pensar en aquells travelings estranys amb les cares angoixades de Ellen Burstyn, Jennifer Connelly, Jared Leto, i una xeringa entrant amb un braç absolutament podrit, que, per favor, trau-me ja aquesta imatge.
Molt cru, molt cru. De fet, el llibre en el que es basa Requiem per un somni és de Hubert Selby Jr. i el va escriure el 78. Fins al 2000 no es van atrevir a estrenar aquesta pel·lícula, no?, en la que quatre personatges diferents lluiten entre els seus somnis i les seves addiccions. Fins i tot els somnis d'alguns es poden arribar convertint en les seves addiccions. Impressionant la feina de Darren Aronofsky, perquè, igual que amb Trainspotting tenim aquesta corrent de consciència en la que s'escriu en l'eslang escocès, Hubert Selby Jr. escriu en l'eslang dels 70 dels baixos fons de Nova York. És a dir, que si et va costar Trainspotting, Requiem per un somni, a sobre que ja no vius a l'època dels 70, evidentment, és espectacular.
I tu te'l vas llegir?
Sí, me l'he llegit. Me'l vaig llegir justament en l'època aquesta adolescència en què tot aquest tipus de temes t'enganxen.
La foscor ens crida, no? Necessitem identificar-nos amb aquella part també de nosaltres.
Exacte. Hubert Selby Jr. per això sempre tenia molt clar que volia que aquest llibre s'adaptés a una pel·lícula. Per tant, quan Aronofsky va decidir doncs, portar aquest llibre al cinema, va estar encantadíssim d'ajudar-lo i, de fet, van coescriure el guió.
Per tant, com a mínim no es podrà queixar de l'adaptació, això segur, no. I a tu la trobes bona? Tu, que
a mi m'encanta, m'agradaria tornar-la a repassar, no l'he trobat en cap plataforma, però la tinc pendent de tornar a veure com ha envellit, no?
És veritat, perquè això a vegades fa una mica de por.
Impacta algú. Quan tens certa edat, però potser ara no ho sé.
Pas del temps, ja a veure. Bé, venim de molta foscor, posem una mica de llum, encara que sigui musical.
Exacte.
Perquè em sembla que la temàtica continua sent hardcore, però...
És hardcore, però amb una mica d'alegria, no? Parlem ara d'American Psycho.
Déu-n'hi-do.
Que tanca una mica aquesta era Generació X, que acaba als 2000 també, una pel·lícula dirigida per Mary Harron, i que es basa en un llibre de Bret Easton Ellis, que també és un dels màxims exponents del realisme brut. De fet, el llibre es va estrenar a principis dels 90 amb un munt de controvèrsia per la cruesa i el masclisme que supuraven aquelles pàgines, però, contra tot pronòstic, al cap d'un any d'haver publicat el llibre, ja van comprar els drets cinematogràfics. Va passar per un munt de mans, aquesta pel·lícula. Primer de tot l'havia de dirigir Cronenberg i Patrick Bateman havia de ser Brad Pitt.
Ja venia del Fight Club, també.
Exacte. Bret Easton Ellis, en principi, va escriure el guió. A Cronenberg no li va agradar gens ni mica. Ell volia que fos un guió molt curt, picadet, i dona molt èmfasis amb el tema de la violència. Finalment, tant Brad Pitt com Cronenberg es van desentendre del projecte i van arribar Harron i Bale. Però també van tenir problemes amb la productora i van fer fora a Harron. I aquí van ficar Oliver Stone, que va proposar a DiCaprio. Sí, sí, sí.
Ara estàs...
Va passar per moltes mans.
Val, però va tornar, finalment,
va
no?
Va tornar perquè Oliver Stone i DiCaprio també es van desentendre el projecte, no se sap per què, i Harron va dir, no, jo vull a Christian Bale. I al final d'una obra que era supermasclista i supersanguinària, la part sanguinària encara la continua tenint, però la va transformar en una crítica feminista i en una crítica al privilegi de classe. I jo crec, tot i que Bret Easton Ellis té sentiments una mica contradictoris amb l'adaptació, jo crec que era l'única manera, sincerament, de poder-la portar al cinema.
Val, doncs la provem, aleshores, l'adaptació.
I tant, la provem.
Molt bé, doncs el que segur que aprovarem és la secció que ens ha portat avui l'Alice, que has fet una feinada i, la veritat, molt interessant.
Aquest era un tema que ja portava bastant preparat i pensat de fa temps, per això Generació X m'encanta.
Es nota.
Sí.
Doncs res, escolta, amb la foscor d'aquesta nit i aquesta meravellosa foscor d'aquesta secció, bona nit, Alice.
Bona nit.
Seguim endavant. Walking on sunshine, per acabar la finestra d'avui, perquè avui hem brillat, Pere,
Brillant, sí.
Bé, no? Hem fet el que hem pogut per poder cobrir tot el panorama de novetats i de coses que hi ha.
Necessitem una màquina per comprimir, bàsicament.
Necessitem 3 hores més de finestra indiscreta directament, però de moment el que tenim és una hora més d'audiovisual. I per tant, amigues i amics, aquí us deixem en John Barry, en George de la Riva, en Àlex North i Nino Rota, l'edat mitjana i el renaixement. És a dir, també Romero i Julieta, i per tant, Kirite Kanagawa fent el paper del castrati que canta la festa dels Capuletos de Nino Rota i Franco Cefirelli. Pere Vall, si fas Eugenio t'has de treure la barba, ho saps, no?
Pot ser que faci d'algun dels companys de l'última època d'Eugenio, no ho sé, jo ho proposaré en el David Trueba.
Doncs res, sabent aquell que diu, doncs sí. Ja està. Fins la setmana que ve, finestres. Someday there'll be, when chains are torn by courage born of a love that's free, a time when dreams so long